Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de Vox, Santiago Abascal, ha demanat a PP i Ciutadans que, si volen els vots del partit d'ultradreta per governar Andalusia, han de seure amb ells a negociar. Abascal assegura en un missatge de Twitter que la força política d'extrema dreta defensa el mateix que proposava Ciutadans davant la violència de gènere ara fa 3 anys. Denuncia que Vox només ha rebut insults i menyspreu en les últimes setmanes. Des del PP, Pablo Casado ha reconegut que pensa parlar amb la formació ultradretana alhora que ha mostrat el compromís del seu partit en l'erradicació de la violència de gènere. Recordem que l'Audiència de Navarra ha decidit mantenir en llibertat provisional els 5 condemnats a 9 anys de presó pel cas de la Manada. Per 2 vots a favor i un en contra, que és el del president de la secció, els magistrats han desestimat la presó provisional que havia estat sol·licitada per Fiscalia, acusació particular i 2 accions populars de Pamplona, així com el govern navarrès. L'atur a Catalunya ha baixat de 25.100 persones durant el 2018, un 6% menys que ara fa un any. En relació amb el mes passat, la quantitat de desocupats ha disminuït de 1.498, xifra que suposa una lleugera caiguda del 0,38%. Ara a Catalunya hi ha gairebé 393.000 persones sense feina. A Espanya, la reducció als últims 12 mesos ha estat de 210.000 persones. L'escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa ha mort a Mollet del Vallès als 92 anys. Era el 9è fill de l'autor del Patufet, Josep Maria Folch i Torres, i va passar la infantesa llegint tota mena d'històries escrites per ell. Entre altres reconeixements, a banda d'escriure una 50ena de llibres, va guanyar premis com el Sant Jordi, el Sant Joan o el Ramon Llull. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'estimar. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa. Records de Nadal en família. Records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Avui, la darrera setmana amb els nostres col·laboradors. Doncs, el proper programa estrenem temàtiques. Seguim compartint aquí el Viure des de l'essència. Si us sembla, doncs, comencem. A Bioneuroemoció, una manera de viure, parlarem de la importància dels pensaments amb el psicòleg Enric Corbera. L'organitzadora professional Mar Ferrer en reflexionarà el per què l'ordre ens fa aflorar les emocions i també ens explicarà les fantàstiques propietats dels olis essencials. La importància d'educar amb la presa de decisions és vital per poder viure en llibertat, sense por i amb actitud de canviar allò que no ens agrada. En parlem amb el coach Advan Life, Joan Carles Fullà. I en el Consell de Salut de la setmana, el doctor Orobio ens explicarà la osteoporosis de la columna. Què hi ha al darrere d'aquesta dolència? Cuinarem sanament amb el cuiner terapèutic Alf Mota i ens prepararà unes galetes sense gluten d'ametlles i coco. Amb la psicòloga i experta en dependència emocional i relacions de parella Sílvia Congós, ens explicarà què significa el contacte zero, com gestionar-ho. I amb el psiconeuromonòleg Xevi Verdaguer parlem de la rellevant importància de la meditació, la hipnosis i el ioga a la nostra salut. Càncer, fibromiàlgia, fatiga crònica, malalties estranyes, la nova epidèmia del segle XXI. Ens ho explicarà el geobiòleg i arquitecte Pere León. Si us sembla, doncs, obrim micròfons.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Enric Corbera, què tal?
Molt bé, Glòria, aquí.
Aquí, avui ja, el darrer dia.
Sí, posar la el que em diuen...
La cirereta.
La cirereta del pastís.
Del pastís per aquest camí d'amor que hem tingut durant aquestes
sí.
13 setmanes.
Jo penso que així ens ha sigut. Jo estic molt emocionat. Sembla que se m'ha vist en cada...
Sí, en cada programa.
En cada programa, no? Perquè és algo que... Jo tinc que estar molt agraït a tu, Glòria, i a tots els teus oients, que també, en aquest moment també són els meus, no? Perquè, de fet, l'única forma de prendre consciència en el món dual és fer coses. Mm. I bueno, jo parlava d'aquest llibre, doncs, bueno, he pres molta consciència de que pot ser molt útil a moltes persones.
Aquest llibre d'emocions per
sí,
la vida.
Sí, i que, en definitiva, que l'objectiu és que la persona se senti més en pau i que tingui més llibertat emocional i que cuidi molt els seus pensaments i els sentiments.
Aquest és vital per avançar i la importància de poder-ho compartir
i
tots.
Tant, i tant,
i
tant.
I que els oients ens escoltin.
Molt agraïts des del meu cor, eh? O sigui, gràcies.
La importància d'aquests pensaments, com ho acabaríem de...
Mira,
de posar aquesta cirereta,
hi ha una frase de Buda que diu, ni els teus pitjors enemics poden fer-te tan mal com els teus propis pensaments.
Imagina't.
Això us ho deia aquest senyor.
Partint d'aquesta premissa...
Partint d'aquesta premissa, hi ha algo molt important. O sigui, nosaltres pensem que els nostres pensaments no van enlloc. Però, de fet, els nostres pensaments, que tenen que veure amb les nostres creences i amb aquesta informació que hem rebut, estan determinant les nostres conductes, determinen les nostres percepcions. En definitiva, estan guiant la nostra forma de viure la vida. I no en som conscients. Una de les coses més alliberadores que he viscut en tots aquests anys és que la gent m'agraeix i em diu, és que... M'ho has fet veure d'una altra manera. Jo dic, bueno, jo no t'he fet veure res. O sigui, jo t'he posat les eines, o t'he posat...
T'he despertat, no?
Però tu és el que al final prens la decisió de... Dic, però sí, però és que ha sigut... I a canviar la meva percepció, automàticament han canviat els meus pensaments.
Canvia tot.
I diu, i ha canviat la meva vida. Dic, i sense fer res, oi? Diu, la veritat és que no he fet res. Dic, és que aquest és el poder dels pensaments. La consciència d'unitat... Digue-li consciència quàntica, la informació, tot l'univers està entrelligat. Mm-hmm. O sigui, estem fets d'àtoms. Sincerament parla de la que ha trobat hasta la massa dels protons. O sigui, i tot l'univers està fet així. I tot vibra, tot té una freqüència, tot té una ressonància. Aleshores, i què és el que altera això? Ell mateix diu, i ho diu un curs de milagros, ho diu un altre, diu, atenció als teus pensaments. Els teus pensaments estan creant forma constantment en la teva vida i tu penses que no. De fet, un curs de milagros diu, tu penses que eres responsable de tus actos i no de tus pensamientos. Diu, pues, tu solament eres responsable de tus pensamientos porque allí es donde tú estás creando tu vida. Clar, si jo segueixo pensant una cosa d'una forma, d'una persona, i sempre, al final, anirem venint...
O estem nutrint.
Estem nutrint, i el camp quàntic, la consciència quàntica, m'adonarà raó, És que, a més, jo estic interpretant, i qualsevol cosa que passi, ja. Ho veus com és així, ho veus com és així, i això no és veritat. Aleshores, clar, atenció als nostres pensaments. el que hem de tenir molt clar és que la nostra ment no para mai. Això és de que hay que parar la mente. La ment no para mai. Ni pararà mai. A més, la ment, els que la ment controlen el món, controlen la forma de pensar de la gent. Manipulen els estats d'opinió, dient notícies d'una forma determinada, aquestes mitges veritats, mitges mentides, i la gent, sense cap criteri, comença a parlar i comença a dir, i ni s'informa. Vivim en l'època de la informació en què la gent està més desinformada de vegades que m'ha estat mai, no? Perquè no tenim el criteri de saber... Hi ha els fake news, que no sé si ho dic bé, no? Vull dir que notícies falses, i la gent se les traga amb una facilitat tremenda, no? O sigui, requereix que abans de rebre qualsevol informació mantinguis la teva atenció i digues be careful, anem amb cuidado.
El poder del discerniment.
Exacte, O sigui, anem a discernir què m'estan dient i com processo aquesta informació i què em pretenen dir o què em pretenen manipular.
Una molt important.
Perquè, clar, els que dominen el d'això saben el poder del pensament. I la gent no sap, no és conscient del poder del pensament. De fet, som esclaus de les nostres paraules i dels nostres fets, però realment som esclaus del que hem pensat. Aleshores...
Com ho podem fer? Perquè ho deies, el pensament no para...
Exacte, mantindre el que se'n diu un estat de dissociació mental. No? O sigui, jo observo la meva ment com què penses sobre el que està veient.
Filtrar-la, podríem dir.
Això m'ho comenteixo, jo no dic l'observador de l'observador, no? O sigui, hi ha molta gent que no emplea la paraula observador, però fa servir, diu, com ho deia? El que percep el percebador, no? O sigui, és com que et dissocies.
El que havíem dit en algun programa, l'observar, l'observador de la teva vida. No?
Exacte, i comences a observar com la teva ment reacciona. I és molt divertit, quan tens molta pràctica, te'n dones compte quan...
En aquesta dualitat,
Sí, serps allà, comencen a sortir. Però tu observes, no? Esclar, la ment, per poder alimentar-se, nutrir-se, necessita de la teva consciència. Això és l'important. El problema està quan jo m'identifico amb el que diu la ment i quedo absorbit.
I atrapat.
Però quan jo em separo, atenció, que això és molt important, jo observo, jo segueix, però m'està afectant d'una altra manera. Em pot agradar, no em pot agradar, hasta puc opinar i tot, però com que tal, no? És com, ep, això és tu, no m'atrapes, no?
Però no estàs dins.
Jo tinc un mantra que és molt fàcil. Quan em passa, és un mantra que comparteix un des, un mantra, és una forma de dir-ho, Sempre dic, això és que estic veient, no em traurà la meva salut. Això és que diuen de mi, aquesta calúmnia, o això, aquesta mentida, o aquest agraïment que mental, a mi això no em farà ni pujar més amunt ni em farà pes més amunt. No? O sigui, són projeccions, això vol dir que jo estic fent coses, estic movent coses, i òbviament...
I és una manera de situar-te.
Exacte,
també, no?
i es mou les dues polaritats com té que ser, òbviament. No? L'important és... que es moguin.
És una manera de connectar amb el teu centre, podríem dir, aquest mantra, no?
Exacte.
Això a mi no em desestabilitza ni per una banda, ni per l'altra.
No? I aquí es queda tota la història, perquè al final les coses duren el que duren, i avui dia les notícies duren el que duren, no? Duren menys i nada, no? El que és notícia avui, en 15 minuts, ja resulta que és de fa 2 anys, no?
Exacte.
O sigui, resulta que fa 5 minuts, què m'estàs dient?
Tot va molt ràpid.
Aleshores, clar, quan comences a ser un observador de la teva ment, la ment fa alguna cosa molt curiós. Comença a anar més a poc. Ja no hi ha un batibull de pensaments, ja no hi ha. És com que es creen espais entre els pensaments. I quan tu crees aquest espai, no és que crees un silenci mental, però sí, no hi ha una cacofonia, no hi ha un...
És una observació.
És una observació. La ment és com que... és com veure el mar, que està molt, molt brau, i comença a calmar-se. Sí, fa les seves onades i el seu moviment, i després saps... Apareix com que saps el que... Saps que els teus pensaments, la llavor que tu posaràs allà, és molt important. Vull fer aquesta comparança i acabaré. Diu, la ment és com un jardí. Els teus pensaments... són les teves semilles. L'aigua són les accions. El sol són les teves emocions. I cada un de nosaltres som el jardiner. Tenim que treure la basura de la nostra ment.
Preciosa reflexió. La notem. La recordarem, la tornarem a escoltar.
Sí.
per introduir-la en el nostre dia a dia, perquè ens vagi acompanyant en aquest...
Sí. La ment és un jardí.
És un jardí.
I atenció al que hi posem allà, els pensaments. I allò és que acaba sortint, tard o d'hora.
Enric Corbera, moltíssimes gràcies per ajudar-nos, per acompanyar-nos a nodrir el nostre jardí. Després cadascú va veient quines eines li van millor i com es va sentint.
Sí, sí. I sense culpabilitat, sense presses.
I enhorabona per al llibre Emociones per la vida, Camí hacia tu benestar, aquest llibre que està tinguent tant d'èxit i està arribant tant a les persones per el seu cuidar.
Gràcies. Ens veurem, Glòria.
Fins ben aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Posem-hi ordre, amb Marc Ferrer.
Avui darrer programa de la nostra estimada col·laboradora Marc Ferrer. Benvinguda. Ai, sí. A casa teva.
Gràcies, Glòria. Sí, ja, després de tants programes, i això sí, és com casa, eh?
És com casa.
Trobarem a faltar.
Valga la redundància, hem posat ordre
totalment,
a casa.
Totalment.
Se'ns han remogut moltíssimes emocions.
Moltes.
I avui parlarem també del vincle, no?, que pot haver-hi amb els olis essencials i com podem acompanyar i acaronar aquests processos que a vegades costen, no?, de deixar anar.
Jo vull explicar una miqueta, fer una mica d'introducció del per què es remouen tantes emocions quan un està endreçant, no? Perquè sembla que sigui un acte molt, molt senzill i molt innocent, no?, per així dir-ho, i que, bueno, si total és canviar la roba de lloc o posar aquí, això ho llenço, tal. Quan comences a mirar a casa teva des d'una altra perspectiva i comences a veure que cada peça de roba, cada objecte, des del bany, la cuina, el menjador, els llibres, cadascú explica una història. Potser hi ha un vincle, jo recordo perfectament els plats de cuina quan els vaig anar a comprar. Llavors, aquell moment podria ser un moment trist o feliç o el que sigui, o m'ha acompanyat a molts àpats, no? És dir, al final es tracta de que... Cada el que hem dit, no?, explica una història i té una emoció vinculada, no? Per exemple, doncs hi ha molta culpabilitat, doncs quan has comprat una peça de roba que t'ha costat molts diners i et costa molt llançar-la perquè te l'has posat dues vegades i dius, és que clar, i ara què faig, no? M'ha costat molts diners, ja, però no necessitem tenir aquella peça que ens estigui recordant aquella culpa, no? Llavors, amb aquesta mica d'entendre el per què es remouen moltes emocions, jo els olis essencials fa uns anys els vaig descobrir, però els vaig deixar mig aparcats i ara han tornat a la meva vida i des de luego és fascinant i ho faig servir com a recurs, com a...
Abans m'has dit, Glòria, sobretot digues, jo no sóc una professional dels olis essencials.
No, i no em vull ficar on no, amb la, no és la meva especialitat.
Però és un acompanyament.
A mi em serveix molt. A
t'ho agraïm molt que ho portis al programa.
Gràcies, sí. És que és molt potent, no? Llavors, primer, deixar clar que jo no sóc especialista en aromateràpia, val? I després tenir molt clares les precaucions d'ús, perquè tot i que siguin uns productes que associem amb algú natural, no?, la lavanda o la taronja, la llimona, el que sigui, són molt potents. Igual que poden ser molt potents en positiu, també un mal ús pot ser contraindicat. De fet, per exemple, dones embarassades i nens petits s'ha d'anar molt de compte. Vull dir, no tots els olis estan permesos, hi ha contraindicacions, s'han de fer servir diluïts o el que sigui, no? Però a mi em serveix com una eina per donar suport a aquest procés emocional que es produeix quan faig sessions presencials, sobretot, no? Aleshores, d'entrada, per exemple, quan jo vaig a casa d'una clienta, al principi pues, sempre hi ha molts nervis, no?, una mica de vergonya, que ja han fet una sessió prèvia, no?, però llavors hi ha olis que van molt bé per calmar, no?, i per tranquil·litzar-la. Per mi, l'oli essencial més bàsic i imprescindible, que ja hem parlat alguna vegada, és la lavanda. La lavanda és molt, molt sedant, no?, inclús té moltes propietats per a l'hora de dormir, si et costa dormir. Però hi ha gent que, per exemple, la lavanda no hi funciona i la mandarina té també unes propietats similars. Vull dir que hi ha un ventall i tenen tantes propietats, perquè l'oli essencial, l'oli, clar, una de les vies d'aplicació, per així dir-ho, és inhalat, no?, amb un difusor o directament del flasconet, no?, de l'ampolleta.
Sí.
Aleshores, el vincle entre olfacte i el cervell més primitiu és directe, no? Si pensem a vegades que ens ve una olor i ens transporta l'olor de menjar de col·le o l'olor d'un hospital, no?, que tenim molt marcada...
A la memòria,
exacte,
sí.
No? Llavors, pot acompanyar molt bé en tots aquests processos, no? I per això penso que és molt interessant.
De quins olis essencials estaríem parlant? Parlem de la lavanda, mira, que les propietats són relaxants.
N'hi ha 4 o 5 que per mi són més bàsics. Llavors, la lavanda, clar, hi ha molta... És relaxant i també és per un tema d'ansietat, no? Llavors, quan tenim, guardem molts per si de cas, no? Que tenim aquella por al futur i l'ansietat està molt vinculada amb aquesta por al futur, doncs la lavanda podria ser un oli que acompanyi durant tot el procés.
El podríem portar, el que dèiem, al bolso. No?
I aquest el posíem, jo recomano sempre portar-lo al bolso, exacte. Després, un que m'agrada molt és el cedre, la fusta de cedre, em sembla que es diu exactament, pel tema de pors, no? I ajuda a agafar més força i més compromís amb un mateix, no? I amb un procés d'ordre hi ha vegades que aquest compromís amb un mateix es perd. I això també ajuda, o pot ajudar a poder fer tot el recorregut per casa, que és complicat, no? Un fantàstic, a més, té propietats afrodisíaques, aprofitant, no? És el ilang ilang, que allibera també molt el tema de ràbia i enuig. Val? L'encens també, que per totes les dones, arruguetes i coses d'aquestes, a més, té unes propietats boníssimes
a veure,
per la pell.
Sí. L'encens.
L'encens. És boníssim. Molt bo. Pues aquest també ajuda molt per connectar amb un mateix, també ajuda molt a temes de meditar. Llavors, hi ha moments que a l'hora de decidir has d'estar molt connectat, no? Llavors, això...
Amb la teva essència.
Exacte. Llavors, això et pot ajudar moltíssim. I per últim, perquè, clar, després tot són emocions i sembla que totes les emocions que hem tingut siguin de culpa, de falta d'acceptació, no? Totes que qualifiquem com a negatives, tot i que al final totes ens han d'ensenyar alguna cosa... l'últim és aixecar l'ànim, potenciar, alegrar, no? I sentir-nos molt a gust a casa nostra i tenir més energia per la propera sessió que fem d'ordre, no? I per mi un molt bàsic, m'agrada molt els cítrics i entre aquests la bergamota. Trobo que és un que dona molta...
Xispa?
Aixeca molt l'ànim i si ens veiem en algun moment que passa durant aquest procés de... baixades d'ànim, ostres, no podré fer-ho, he remogut molt, doncs aquest és un oli que pot anar fantàstic.
Ah, Ferrer, quin viatge, no? Quin viatge als sentits, quin viatge a l'ordre, quin viatge al nostre interior.
Molt, exacte.
Estem molt agraïts de que hagis vingut.
I a vosaltres per l'oportunitat de difondre el meu projecte i una mica els beneficis que ens pot dur d'endreçar casa nostra.
Casa nostra, un viatge realment molt desconegut, no?
Sí, sí, sí.
Què hi ha al darrere.
Exacte. Veure una mica més enllà és el que vull difondre i m'heu donat l'oportunitat i estic molt agraïda.
Doncs continuem en el projecte del Viure des de l'Essència. És un punt i seguit. Et desitgem que tot vagi anant com estan ara, que és sobre rodes. Els oients han estat encantadíssims i fins ben aviat, Mar Ferrer.
Moltes gràcies per l'oportunitat, Glòria.
A reveure.
Viure des de l'Essència. Educantment, amb Joan Carles Fulià.
Estimats oients, avui la darrera càpsula Educantment amb Joan Carles Fulià, coach at Van Life i moltíssimes coses més, perquè és una persona que està fent conferències constantment, té una consulta on la gent va a veure com pot gestionar, com pot harmonitzar la seva vida familiar, com educar, com acompanyar els seus fills. Avui parlarem d'educar en la presa de decisions, no? Parlem del seu gran llibre, que és un èxit, 21 dies buscant la felicitat. Joan Carles Fulià, com estàs el darrer dia a casa teva?
Doncs estic trist.
Trist, però amb ganes de...
Amb ganes, però...
I tornarem.
Ah, val, és que no m'agradaria que s'acabés això. M'encanta poder venir setmana rere setmana. Doncs estic molt bé, i estic per avui, que és l'última píndola, doncs per parlar d'un tema, que és aquest de la presa de decisions, que a mi em sembla que no només és important en l'educació dels nostres joves, dels nostres fills, sinó que és capdalt amb qualsevol de les persones, adults, tothom. La presa de decisions. Pensa que d'aquest llibre que ara parlaves, del 21 dies buscant la felicitat, cada capítol és una cosa que hem de fer per ser més feliços. I a la presa de decisions li dedico 2 capítols. Li dedico el 5 i el 21, a l'últim. Val? Perquè és que crec que és la clau. Diagnosticar situacions, formar-nos, estimar... Tot és molt treballat.
Parteix d'una presa de decisions?
És que la presa de decisions és el que ens farà evolucionar, caminar, anar endavant, o no. Val? Perquè si ara et preguntés a tu, digue'm, Glòria, quines són les 3 o 4 coses que no t'agraden de la teva vida. Segur que en trobaries alguna, 3 o 4, com tots, eh? Tots tenim alguna cosa que canviaríem. I generalment no ho fem. Generalment som capaços de diagnosticar tot el que ens envolta, però no prenem decisions. No prenem decisions de cap mena. Hi ha gent que està a la feina molt malament, molt malament, molt malament, que li va la vida i no la deixa. És veritat que ara deixar una feina...
Aquí entra l'emoció, no para de la feina, l'emoció de la por, no? Aquesta emoció tan bloquejant.
Clar, segur, la por hi juga molt aquí. Però, mira, tu parlaves de la meva consulta. Bé, de fet, són dues consultes, una a Terrassa i una altra a Olot. Per tant, tinc dos llocs on estic al servei de la gent. A mi, el 90% de la gent que entra a la meva consulta ja sap ja el que li passa. Ja sap que la feina que té l'està portant pel camí de l'amargura. Ja sap que la parella amb la qual conviu la seva vida no és la que vol. Ja sap que les càrregues, anem a dir, ja les coneix. Ja les diagnostica bé.
Però com gestionar-ho?
I no pren la decisió. Sí, sap perfectament que hauria de deixar aquella feina per intentar ser feliç, però clar, aquella feina li dona els 1.000 euros o els 1.500 euros per pagar la hipoteca, per pagar no sé què, però està molt bé que puguis pagar la hipoteca, però és que ets una infeliç.
Val, aleshores és eines per com acompanyar les persones a prendre aquestes decisions.
Clar.
No és senzill, no ens enganyem.
Bueno, són eines de fer a la gent molt més...
De posar-hi consciència?
Posar-hi consciència, sí, de ser més capaç, de ser més valent. De ser més valent. Perquè, mira, el 90% de les coses que projecta el nostre cervell, fixa't el que t'he dit, el 90% de les coses que projecta el nostre cervell no es compleix mai. Llavors, la por està molt fundamentada en això. Ai, si deixo la feina, què passarà després? Un canvi és un canvi. Canviar no vol dir anar pitjor. Canviar vol dir canviar. I generalment, i per l'experiència que jo tinc, canviar, no la meva pròpia, sinó la que comparteixo amb molta gent, canviar generalment vol dir anar a millor. Perquè com que la situació del canvi et provoca tant una emoció tan dolenta, tan negativa, qualsevol altra situació que no sigui aquella et porta una emoció més positiva.
I una cosa que m'agrada dir també molt és dir, quan estàs malament, lo important és... i encara que hagis de fer el canvi no sàpigues com fer-lo, és veure la llum en el camí.
Clar.
Aleshores, tant per tant, si ja estàs malament, seguiràs estant malament perquè el canvi et generarà malestar i caos, però si anem cap a l'ordre, que hi ha la llum, i aquest és el tema, hem de veure la llum.
Aquí.
O sigui, el caos hi serà, estant en un lloc que t'agrada o fent el canvi. Però amb quina diferència? Quan estàs fent el canvi, hi ha una llumeta, per petita que sigui.
M'encanta aquesta metàfora. Jo encara en tinc una que crec que t'agradarà a tu també, i és aquesta. I és, no es tracta de que no caiguem amb el riu, perquè tots hi caiem, sinó del temps que t'hi passes dins de l'aigua.
Bona. Del temps que estàs en remull.
Clar, no? Perquè del que es tracta, tots tenim moments en què no ens agrada, en què la vida ens va malament, en què tenim un ensurt, en què...
Però
no.
El que aprenem d'aquests moments...
Oh, i tant! No. Són moments...
I els reforçats que en sortim.
Aquí està, amb la força amb la que sortim d'aquests moments. Però hem de sortir, hem de tenir aquesta capacitat. Canviar vol dir prendre una decisió. Jo vull que els nostres fills siguin capaços de prendre decisions en coses. Jo sempre els dic als meus fills, en què haureu de prendre decisions? Jo us he donat molts valors, però el dia que us ofereixin droga a la discoteca o a l'institut, jo no hi seré allà. La decisió d'agafar-la o no agafar-la és vostra. Aquesta decisió esteu sols. Per tant, jo us puc donar tots els referents, però us haig de fer persones amb la suficient anàlisi, força i capacitat com per dir, prenc una decisió. Ei, hem d'estar preparats perquè prengui la decisió contrària a la que jo voldria. Perquè és la seva vida, recordem això de programes anteriors. Uh-huh. Val? I també hi sóc allà com a pare. També estic allà sempre, perquè si està agafant un camí, per exemple, si ell decideix fumar droga, val? Jo hauré d'estar allà i hauré d'estar sempre. No...
Donar l'esquena a la situació perquè em fa pànic veure-la.
Això una, i tampoc estar a sobre com un policia, no? Sinó que acompanyant-lo i fent-li les reflexions pertinents i constants de dir, vols dir que aquest és el camí que vols a la teva vida? I sempre estan allà, sempre, perquè som uns incondicionals als nostres fills.
La importància de no retreure, no? D'acompanyar. Acompanyar des del silenci. Clar. I, si es necessita, des de la paraula.
La relació sexual és un altre gran moment, una altra gran presa de decisions. Jo, la meva filla, el primer dia que vaig veure que sortia amb un noi, li vaig dir, ho tens tot clar? Tot els processos, tot el que vol dir sortir amb un noi a 17-18 anys que et demanarà una sèrie de... Ho tens tot clar? Prevenció, tot això? I em va dir, sí, pare, sí, ho tinc tot clar. Perquè la presa de decisions és seva, perquè jo no estaré en el moment quan estiguin sols en una habitació, aviam què passa. Jo no hi sóc allà, com a pare, però l'haig d'haver preparat abans.
la importància d'aquesta, de posar-hi aquesta...
Per mi és cabdal. És cabdal. Ensenyar-los a prendre, en el moment de la presa de decisions, estiguin forts, preparats, valents. I sobretot els pares, us ho dic, de vegades prendran decisions que no són la que nosaltres esperàvem.
Estiguem preparats.
Estiguem preparats i allà, amatents, sempre al seu costat. Som uns incondicionals dels nostres fills.
Joan Carles Folia, moltíssimes gràcies per l'acompanyament de totes aquestes setmanes.
No,
ens has fet
contrari.
Més forts com a pares.
Sí.
Ens has donat aquestes eines per poder acompanyar-los, per saber escoltar més, per estar allò que diu a la retaguardia, a veure què passa, però jo estic aquí. Què dir-te? Preparem nous temes, seguirem el Viure des de l'essència, perquè tenim molt per seguir aprenent.
Doncs vinga.
M'agrada dir desaprendre i per tornar a aprendre.
Molt bé, m'encanta aquesta frase. Glòria, gràcies a tots els que m'heu escoltat aquestes setmanes i gràcies a tu per confiar en mi.
Doncs seguim.
Molt bé, gràcies.
Molt bona setmana, gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
L'osteoporosi és una malaltia en la que els ossos es tornen fràgils. Avui, des de l'essència, des del cuidar el nostre cos, en parlem amb el doctor Javier Orobio. Benvingut al programa, doctor.
Què tal?
Què tal? A què és debut? Què és l'osteoporosi?
A ver, la osteoporosis es una fragilidad del hueso que se va estableciendo a medida que cumplimos años y que es por un tema de pérdida de masa ósea. Perdemos calcio. Imaginemos que el cuerpo humano es un edificio en construcción y entonces los ladrillos, que sería el calcio, van cayendo paulatinamente porque faltan esos fijadores de calcio.
¿Por qué tiene tanta relevancia la columna, doctor?
Tiene relevancia porque principalmente es uno de los puntos más frágiles del organismo y además en nuestra sociedad actual, debido a la falta de ejercicio y a esos hábitos sedentarios que tenemos, también eso induce o promueve el que perdamos más masa ósea y, por tanto, mayor fragilidad del hueso.
¿Cómo podemos cuidarnos? Porque probablemente cada vez hay más gente, ¿no?, que pateix d'aquesta
fundamentalmente, reducción. Fundamentalmente, sobre todo las mujeres, porque además por el proceso menopáusico, la pérdida de esas hormonas que favorece la fijación del calcio, produce un mayor riesgo de fragilidad. Entonces, la columna es un punto de flexión y se provoca unas fuerzas de carga que pueden provocar esas fracturas osteoporóticas que tienen tanta relevancia en la sociedad actual porque crean una gran invalidez para la persona que lo padece.
¿Qué recomana? ¿Quins consells donaria als oients?
Lo ideal sería un ejercicio más o menos continuado, adecuado a la edad de la paciente, el tomar el sol de manera moderada, que si no los dermatólogos se me enfadan, y al mismo tiempo también tener una dieta rica en calcio sin tener estas manías de tanto desnatado y tanto descalcificado.
La importancia de una dieta equilibrada.
Fundamental.
Doctor Orobio, ¿algún consell més en relació a l'osteoporosis per acabar de tancar la...
El consejo fundamental sería para los pacientes que ante una situación de un dolor sin una causa traumática que consulten con los especialistas porque hay veces que pasan fracturas apercibidas y que luego realmente son difíciles de tratamiento.
Que dir-li moltíssimes gràcies pels seus consells. Recordem, la salut és la nostra màxima riquesa. Fins aviat, doctor.
Gràcies a usted.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Cuinem sanament amb Alf Mota.
Hola, Alf Mota, com anem?
Hola, Glòria, molt bé.
Ja estem. Sí, avui ja és estem. La darrera recepta saludable.
Que ràpid. Està agradant molt, no?
Molt. T'haig de dir que els oients m'estan dient, estan enviant els mails, dient com ens agrada, com està canviant la nostra vida quan realment el que mengem són uns ingredients molt més naturals, no? És que un som el que mengem.
I tant.
Avui ens faràs una recepta que va molt bé tenir a casa sempre, que són les galetes sense gluten d'ametlles i coco.
Exacte. Sí, sí.
Som-hi?
Som-hi. El primer que has de fer, sempre que anem a fer reposteria coses al forn, és preescalfar el forn, no? Aprofites mentre estàs elaborant, el forn el tens preescalfat de 175 graus, vale? I agafes 2 cullerades soperes de llavors de chia, 4 cullerades soperes de llavors de lli i 15 cullerades soperes d'aigua, vale? tritures la, amb un molinet la llavors de chia i la llavors de lin perquè quedi com, ben, com tipus una farina, vale? I ho barreges amb les 15 culleres de sopes d'aigua. Això el que va fer és soltar un mucílag que té la chia i el lli i faràs com lligaràs com si fos un ou, vale? Com de, fas una pasteta. Agafes 50 grams de mantega de coco, vale? 100 grams de sucre de coco, que és un sucre que té un índex glicèmic més baix, vale? I això ho fons amb també dues o tres cullerades de crema d'ametlles, vale? A banyomaria, vale? El sucre de coco, la mantega de coco i la crema d'ametlles, vale? Fons a banyomaria, ho lliga tot. Després ho barreges amb 75 grams de farina de coco i ja està, no necessites més farina per això, no? Perquè la farina de coco és molt seca, llavors va a assecar el que és aquesta barreja de mantega de coco, de sucre i de crema d'ametlles, val? Això ho barreges tot amb la chia allí, li pots ficar una cullera de sopera de suc de llimona, una miqueta de ralladura de llimona si t'agrada també, okay, que m'agrada molt el puntet, i mitja cullereta de postres de bicarbonat de sodi. Vale? Amb això fas una massa, agafes amb les mans muntades d'oli, fas unes boletes i li dones la forma de galeta. Li fiques al forn amb el paper, no? la safata forrada, amb el paper de vegetal, i li deixes cuinar uns 15 minuts, fins que vegis que les galetes estan dorades. Espera't que quedin fredes abans de menjar-les. Sí, això és el truquillo també, no? Perquè quan queden fredes és quan està en el moment òptim per menjar-les. Ja sé que
ens costa, no? Perquè no? L'oloreta ens hi porta,
Sí, 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 que ens hi porta. Les pots conservar en un pot de cristal, en una llauna que tinguis a casa. Aguanta molt bé uns 15 dies.
Bueno, jo t'agraeixo perquè ens les has portat aquí a la cuina del Viure des de l'Essència.
Estan bones,
estan boníssimes, ho sento molt. Em volia resistir no dir res als nostres oients, però avui l'Alf ens ha portat galetes i realment estan boníssimes.
Boníssimes. Si les feu a casa, ens farà il·lusió que compartiu-les alguna foto així i us poseu, ens etiqueteu, no? Exacte. El Viure des de l'Essència i Alf Mot a l'Instagram i ens farà molta il·lusió veure-les també.
I recordar que poden veure totes les receptes que hem estat parlant durant aquesta temporada penjades al teu Instagram d'Alf Mota i el del programa Viure des de l'Essència. Cuida't molt, fins ben aviat.
Sí,
seguim preparant receptes i en breu ens tornem
a veure.
Fan on
fire, tornem a veure'ns. Gràcies, Glòria.
Gràcies, Alf. Fins sempre. Sí.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell. Relacions de parella, amb Sílvia Congost.
Benvolguts oients, avui el darrer programa amb l'estimada Sílvia Congost, parlant de les relacions de parella, la complexitat. Avui parlem de la clau. Podríem dir, Sílvia, la clau de tot, benvinguda al Viure des de l'Essència. Com estàs?
Moltes gràcies. Estic genial.
Avui ens portes una eina molt rellevant que podem utilitzar en molts aspectes de la nostra vida.
Sí, i és molt necessària i que en molts moments l'hauríem de practicar, segur.
Doncs obertura màxima.
El contacte zero. Clar, d'entrada, jo l'ubico amb quan hem de tallar una relació que és una relació tòxica en la que hi ha dependència emocional, no? És l'eina mestra que sempre insisteixo en intentar explicar, perquè com que la dependència és una addicció, per poder tallar una addicció, encara que sigui en aquest cas cap a una persona, igual que si tinguessis un alcoholisme, el primer que hauries de fer és deixar de beure, deixar de consumir, has de deixar de beure i consumir, relacionar-te amb aquesta persona en concret. Però és cert que quan és algú que és tòxic, que pot ser algun company de feina, pot ser un amic o una amiga o pot ser una altra persona, també ho podem aplicar totalment. Clar, com que hi ha un enganxe, hi ha una, com una necessitat, hi ha alguna cosa que fa que ens tornem a posicionar al costat d'aquesta persona, el contacte zero l'hem d'entendre com no pensar en aquella persona, que se'ns en vagi totalment del cap, aquella persona. Llavors, què seria? Per no pensar, hem de treure tot allò que ens connecti. És a dir, deixar de parlar, d'aquesta persona. O sigui, evidentment, deixar de parlar amb ell o ella directament, ja sigui per escrit o ja sigui presencialment, per veu, trucant-nos de la manera que sigui. Deixar de parlar d'ell o ella amb les altres persones, perquè de vegades ha acabat una relació i per desfogar-nos ens dona la sensació que estem més bé si comencem a despotricar, que si això, que si allò, que m'he enterat, que tal, m'han explicat. Això, lluny de relaxar-nos i alliberar-nos, ens fa sentir pitjor, no? És com anar remenant una altra vegada el mateix. Veure aquesta persona, que m'expliquin coses o preguntar sobre com està, què fa, amb qui va, anar a llocs que em recordin a aquesta persona, seguir en contacte amb la seva família o amb amics en comú, hauríem, tot i que ens costi, durant un temps, de dir, mireu, ara us estimo molt, us aprecio molt, però ara durant un temps deixaré de parlar amb vosaltres, deixaré de veure-us perquè necessito fer passar pàgina, no?, d'aquesta història. S'ha de bloquejar de WhatsApp. Això és un tema que porta molta controvèrsia, el tema de les xarxes socials i el WhatsApp, perquè a la gent li dona la sensació que si bloqueges aquesta persona, com si li estiguessis fent algun mal o alguna cosa. I jo sempre insisteixo, no, la persona segueix visquent tranquil·lament, la seva vida continua exactament igual de bé, l'únic que tu estaràs molt més tranquil o tranquil·la perquè saps que no et pot escriure quan vulgui aquesta persona.
Inclús se li pot dir.
Inclús se li pot dir,
exacte. Acord, no?
Hi ha casos en els que si la persona se sent més bé de dir-li, mira, a partir d'ara vaig a prendre aquesta mesura, no és per tu, ho faig per mi, per estar més tranquil·la, per saber que ja no puc rebre res i relaxar-me, i si et sembla bé, fantàstic, i si no, doncs, bueno, és el que hi ha perquè he pres aquesta decisió. Llavors, amb les xarxes i tot això, s'ha de intentar bloquejar. No hem de veure, sobretot la idea, no hem de veure el contacte zero com un càstig pel que l'altre es veurà greument afectat, sinó que és algo que fem per nosaltres.
Podríem dir que és un reset, no? Un reset en la nostra ment, no? Per ubicar-nos de nou.
Exacte. És com tancar aquella emissora i dir, vale, a veure, per ubicar-me, on soc, què estic, què n'ha quedat de la meva vida, com era jo abans d'aquesta història, d'aquesta relació, què és el que m'agrada...
Com em sento.
I a poc a poc vaig posant els motors una altra vegada en marxa. Clar, aquí la dificultat que tenim moltes vegades és que l'altra persona potser no vol fer aquest contacte zero, perquè, com havíem dit en algun programa, si la nostra relació doncs, ha durat molt de temps, hem compartit moltes coses i durant un temps ha anat bé, no entén per què no pot saber de nosaltres, no ens pot parlar, no pot preguntar, i ens voldria seguir tenint d'amic, però nosaltres, si hem de fer aquest procés de passar pàgina, necessitem que desaparegui completament aquesta persona, encara que no ho entengui. És com...
Quin període de temps creus que pot ser el prudent, si més no, de portar a terme?
Clar, fins que la persona senti que encara que aquella persona vingués suplicant, no tornaria a la relació. És a dir, quan tu sentis que encara que fos l'última persona a la capa de la Terra, no tornaries una altra vegada a ficar-te en aquella relació en la que no ho vas passar bé, en la que vas estar malament, allà és on tu ja, si veus aquesta persona, ja no passa res, ja no hi ha perill, almenys. Sí que pot ser que quan tu tornis a veure aquesta persona et vingui taquicàrdia, si te la creues inesperadament. Exacte, és com que el cos es posa amb símptomes, amb senyals d'ansietat, no?, de marxar corrent, perquè sap que has patit i ho relaciones amb aquesta etapa. Però tot i aquests símptomes que són totalment normals i no ens hem d'espantar, si ja sentim que tenim claríssim que no tornaríem amb aquella persona, ja podem, si sabem alguna cosa, ja no hi ha aquest perill que hi havia inicialment.
I podríem afegir que en aquest contacte zero, en aquest període de temps, també fer activitats diferents per conèixer gent nova, aires frescs...
És la clau, això, absolutament. Has donat en el punt més important perquè l'ésser humà és social i tenim comprovat que quan un crea una nova xarxa social després d'una etapa així, amb altres persones, aprens algun hobby, alguna activitat. Jo envio, per exemple, a tothom a ballar salsa, que crec que va molt bé, aquesta activitat. Hi ha un canvi radical. Comences a tenir il·lusions, comences a veure afinitats amb gent nova que no et recorden aquella etapa, quedes per sopar, quedes per fer això, quedes per fer allò, i és com que la teva vida a poc a poc va tornant a arrencar.
Quin període de temps creus que es necessita per tornar a iniciar una nova relació?
Quan tu ja tens clar el que has après, el que t'ha ensenyat aquella història, i que ja no hi tornaries, que no estàs pendent, que ja no hi ha esperança, que ni, ja et dic, ni que fos l'última persona no hi voldries anar, ja estàs preparat també per començar una nova relació. Tot i que jo sempre insisteixo en la importància d'aprendre a estar sols, d'aprendre a estar un temps fent abstinència emocional, de no implicar-nos emocionalment amb ningú, perquè veiem que sols podem estar bé, gaudint del nostre temps, amb les nostres pròpies fonts per omplir-nos.
Per nodrir-nos,
no? Nodrir-nos, exacte.
Sílvia Congost, ha estat un plaer tenir-te...
Hem arribat al final.
Sí, 13 setmanes enriquidores al màxim.
Moltes gràcies.
On moltíssima gent s'ha comunicat amb nosaltres dient que s'havien sentit molt acompanyats, que havien vist la seva vida des d'un altre prisma.
Que fantàstic.
I que havien pogut compartir amb els seus amics en el teu blog i a tota la informació a la teva pàgina web, Sílvia Congost.
SílviaCongost.com, exacte.
Tot gratuït.
Sí, hi ha molta informació, hi ha videocursos, hi ha articles, hi ha vídeos, hi ha de tot, que segur que els ajuda. E-books que es poden descarregar gratuïtament. En fi, molta informació que poden utilitzar quan la necessitin.
Doncs que dir-te moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
El viure des de l'essència és casa teva i seguim el viatge.
Seguirem en aquest viatge tan interessant. Moltes gràcies, Glòria.
Moltes gràcies a tu.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Ets protagonista de la teva salut amb Xevi Verdaguer.
Xevi Verdaguer, molt bones.
Hola, de nou, Glòria, i tots els oients preparats per un tema molt important.
Molt important. Avui, com dèiem també amb els nostres col·laboradors al darrer programa, la darrera col·laboració aquí, aquesta temporada, el Viure des de l'essència, perquè en Xevi Verdaguer sempre està en aquest gran projecte de despertar de consciència i d'acompanyament. Avui parlem de... A veure, Xevi, quina opinió tens en relació a la meditació, a la hipnosi, al ioga...
Sí, aquestes tècniques de gestió de les nostres situacions d'estrès, els pensaments o les creences, resulta que la meditació, el ioga i la hipnosis tenen factors en comú que s'ha vist que serveixen per reduir el cortisol, una hormona d'estrès, i serveixen per reduir citoquines inflamatòries, és a dir, immunomissatgers, que la seva funció és ser precursors d'inflamació. Llavors, totes les persones que tenen malalties inflamatòries es poden beneficiar d'aquestes tècniques de meditació, hipnosis o ioga. Des dels inicis de la psiconeuroimmunologia, que daten dels anys 70, ja es va veure des de la feina que va fer un psiquiatre que es diu Ader i en Cohen, un immunòleg, com l'estrès crònic, és a dir, viure amb estrès constantment, fa que les persones tinguin un augment de les citoquines inflamatòries. Com més cortisol, més hormones d'estrès, més citoquines inflamatòries tenim al nostre sistema immunològic, al nostre sistema linfàtic. Resulta que aquestes citoquines, aquests immunomissatgers que generen inflamacions, condicionen certes patologies a les persones, com són totes les malalties inflamatòries. Aquí es reuneix les malalties autoimmunes, els problemes de depressió, els problemes de diabetis tipus 2, la diabetis tipus 2, el sobrepès, els problemes cardiovasculars, moltes malalties d'aquestes, també les cancerígenes, tenen un origen segons quin tipus, el que sigui inflamatori. Per tant, una de les estratègies dintre de la psiconeuroimmunologia, que ja fa molts anys que s'està intentant optimitzar per ajudar les persones que creuen que tenen patologies cròniques i no són cròniques, sinó que són sense resoldre encara, i estan preparant, estan un piló de tècniques preparades perquè el dia que nosaltres decidim podem començar a sumar. Resulta que el ioga en concret, amb només 10 dies de començar a fer ioga, 2 hores diàries, ja s'ha vist que baixen un tant per cent molt important el cortisol i les citoquines inflamatòries. Hi ha gent que té problemes digestius o de migranyes o de dolors crònics i em demanen, Xavi, em va bé l'omega 3? Em va bé la cúrcuma pels dolors? Em va bé la boswellia? Em puc prendre un ibuprofè o una aspirina? I jo li dic, tu què diries que és més interessant, prendre't l'omega 3 i la cúrcuma o prendre't els ibuprofens o l'aspirina? I diu, no, l'omega 3. I jo dic, i per què carai has de dependre sempre de suplements quan tu tens eines suficients per transformar la teva salut? No es tracta d'escollir entre un producte natural o un químic. Es tracta de que tu no hauries de tenir inflamacions, ni dolors menstruals, ni sentir-te deprimit constantment, o amb falta d'energia. Per tant, què et sembla si sumem una mica cada dia i t'acostumes a introduir coses més saludables en lloc de prendre medicaments sense que tu facis res, senzillament esperant que el suplement faci el que no et veies en cor de començar.
Hem de connectar amb el nostre propi equilibri intern, no?
Exactament. Llavors, és fàcil de reduir les hormones d'estrès quan poses a la teva vida almenys algun dia a la setmana per fer meditació o per fer ioga o per fer una mica d'exercici físic. Si la vida és córrer de pressa, dormir poc i prendre 3 cafès el 4 cafès al dia perquè estàs cansat i necessites, no em treguis el cafè perquè si no, no tiro, jo et diria, bueno, algun dia ens tornarem a veure sense que em demanis una pastilla, perquè si no, només em poses nota a mi, no ens posem nota als nostres hàbits de vida. No?
Quan creus que el cos es comença a regularitzar davant d'un canvi per un hàbit de vida?
Sí, tot sovint a la gent, jo li dic, jo a nosaltres, per saber si el teu estrès és distrés, és a dir, més del que considerem fisiològic, fem analítiques de sang i sobretot en saliva. Hi ha una analítica en saliva que es diu l'índex d'estrès adrenal, que mirem l'amilasa en saliva, que surt elevada si l'estrès és elevat, i també mirem els nivells de cortisol, a veure com estan. Nivells elevats de cortisol és sinònim de nivells elevats d'estrès. Però si tu no tinguessis accés a aquest tipus d'analítiques i no vols gastar-te els diners que valen, hi ha pistes que ens dona el cos per saber que estàs en un ritme de vida massa elevat, massa estressant. Sabràs que vas passat de rosca, d'estrès. Si ets noia, tindràs sensibilitat als mugrons abans de la regla i tindràs ganes de plorar o t'emocionaràs amb facilitat per coses bones i per coses que no siguin bones. Si ets home, sabràs que tens excés d'estrès perquè als matins, en lloc de tenir ereccions, la trempera matinera, veuràs que tot això, aquesta alegria matinal...
No hi és.
Si passen 15 dies a 3 setmanes i veus que en l'època fèrtil no tens trempera, és possible que tinguis nivells d'estrès massa elevats, tant amb uns com els altres. L'excés d'hormones d'estrès fa que el cor pugui anar més ràpid, que pugui pujar la pressió arterial, que les genives siguin d'un color més pàl·lid, que les pupil·les dels ulls estiguin més dilatades i que, com faci sol, que la pupil·la s'hauria de contraure, no es pugui contraure si les hormones d'estrès estan elevades. És a dir, que la gent em diu, quan va passat de rosca, a mi el sol em molesta molt, la llum del mòbil l'he de posar baix perquè a mi me molesta la vista. La gent que li molesta el sol, que diu, ai, jo necessito ulleres de sol de seguida perquè em fa reflexa. Ai, la pantalla del mòbil, la pantalla de l'ordinador, necessito que hi hagi poca llum perquè sempre em molesta. M'estàs explicant que potser vas passat de rosca, que els teus nivells de cortisol són excessius. Et passa el que he explicat amb els nois i amb les noies? Doncs podria ser que aquest sigui un dels símptomes que et puguin ajudar a que, ara que faràs més ioga, meditació i esport, a mesura que vagis sumant, t'adonaràs compte que un dia no et molestarà tant el sol i que al matí tindràs trempera i si ets noia, que no tindràs sensibilitat als mugrons abans de la regla. Llavors això vol dir que estàs en bon camí, ho estàs fent molt bé.
Prenem nota, Xavi Verdaguer, perquè realment aquests canvis transformen, la nostra salut transformen la nostra vida. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, un plaer estar amb vosaltres i preparats per sumar.
Per sumar sempre. Gràcies, Xavi.
Una abraçada.
Viure des de l'essència. El bon dormir, amb Pere León.
Pere León, benvingut, darrer programa. Quina llàstima.
Bueno, en vindran de més.
En vindran de més. Tanquem el cicle d'aquest El bon dormir, del llibre que està a totes les llibreries i a moltíssimes més cases de les que ens puguem arribar a imaginar, perquè ens ho estan dient cada dia. I avui parlem d'aquesta nova epidèmia, no?, que tenim al segle XXI.
Malaurada epidèmia.
Càncer, fibromialgia, fatiga crònica...
Sí, mira... Hi ha un... En un sé quin episodi vam parlar de les noves malalties, quan vam parlar de l'electrosensibilitat, i vaig insistir en una paraula que és la hiperelectrosensibilitat. Són noves malalties del segle XXI. I també vam parlar, si recordes, dels factors que fan que una persona pugui emmalaltir. Si partim de la base de que un 45% del nostre estil de vida és prou potent com perquè puguem emmalaltir, la nostra genètica és un 25%, que també portem una empremta genètica, perquè molts càncers, per exemple, que ens trobem, venen per una branca genètica, n'havíem parlat anteriorment. I un 30% pot venir perquè no dors en el lloc adequat i, per tant, t'està afectant. El càncer és el més normal del món perquè és que hi ha moltes coses que fem malament.
I que nodreixen la possibilitat de que flori un càncer.
I si mirem estadísticament, des dels anys 70 cap aquí, que cada cop l'espectre radioelectromagnètic ha anat en augment, si mirem la correlació de l'augment dels casos de càncer, home, és exponencial i va en paral·lel. Uh-huh. Això vol dir que guarda una gran relació, però no se'n vol parlar. O
no se'n vol fer ressò perquè no...
Sí, bueno, perquè no...
Pel que sigui.
Pel que sigui. La fibromiàlgia és una altra causa. La fibromiàlgia m'he trobat amb la gran majoria de casos de fibromiàlgia perquè venen per contaminants, per metalls pesats en sang, i aquella persona té també aquesta predisposició. I la fibromiàlgia, la gran majoria de persones es troben que tenen implants o empastos de mercuri a la boca, o en algun moment de la seva vida han estat exposats amb metalls, però, per exemple, havent estat molts anys de la seva vida, per exemple, bevent aigua amb una tuberia de plom. Aquests metalls pesants queden en sang. I la fibromiàlgia va molt associada també a la fatiga crònica i al síndrome de fatiga... el síndrome de... No em surt la paraula. No em surt la paraula, m'he quedat així en blanc, perdona. Bueno, qualsevol dels casos són malalties emergents. Les malalties estranyes no se'ls hi posen ni tan sols noms, se'ls hi diu estranyes perquè els metges no saben...
Com identificar-les.
Com identificar-les, perquè és el que havíem dit, quan comencem a veure coses que passen i no sabem l'origen, i només es tracta des de la medicina al·lopàtica amb la que es tracta el problema. Llavors, el càncer actualment s'està tractant, evidentment, molt bé, atacant-lo molt bé, però quan ja és potser massa tard i hauríem de tornar una miqueta a la prevenció.
Anem a la prevenció.
Anem a la prevenció. La prevenció seria, per evitar càncers, doncs, el que ho vaig dir una vegada, fer-se una anàlisi de la teva... una anàlisi genètic, és molt important i no és gaire car. La segona, assegurar-nos que tinguem un estil de vida adequat, és a dir, una bona alimentació, fer esport, tenir una actitud davant de la vida també
és molt important.
És molt important.
L'actitud.
De persones que veuen el got mig ple o veure el got mig buit, això fa moltíssim també. Jo almenys ho veig així. I per últim, evidentment, el lloc on estàs dormint. Tot el que estic dient és prevenció. Avançar-nos allò que pot passar. Ara, que hi ha molts aspectes que se'ns van de les nostres mans i dius persones que són encantadores, que estan saníssimes, que es cuiden moltíssim i que acaben emmalaltint, dius, hosti, quina pena, no? I tornem al grup dels tres grups de persones que hi havia. Un 50% de la població, que jo crec que estaria possiblement tu i jo dintre d'aquest grup, són persones que sí que emmalaltim, però també ens recuperem.
Amb
facilitat, sí. Perquè, sí. Bueno, perquè ens mirem de cuidar-nos. Un 25% de les persones que no els hi passa mai res, que fumen, que beuen, que porten una mala vida i no els hi passa mai res, i un 25% que, pobrets, pertanyen a aquest grup de la fibromiàlgia, la fatiga crònica, les malalties estranyes... És una nova epidèmia que ens ve ara.
Que els diríem que posessin consciència tot el que hem estat parlant en aquests programes.
Sí, jo crec, i a més estan venint moltes persones malaltes de càncer que estan cansades de recaure en un mateix càncer i dir-me, és que jo ho estic fent tot bé. Jo faig una dieta superestricta, faig tot el que em diu el metge, i he recaigut el meu mateix. I resulta que vas a casa seva i el problema l'ha tingut a casa seva. I li fas les preguntes de rigor i dius, i tu que te'l dorms? Fatal. I despertes a mitjanit? Sí. I et lleves cansat? Sí. I es repeteix el mateix patró. Per tant, des de la meva vessant, molts casos, jo diria que un 60% dels casos de càncer es podrien evitar identificant el lloc adequat per dormir. I no vull ser pretensiós amb això, però és una realitat. És el que em trobo cada dia.
Ens sentim, em sento molt honrada de que estiguis aquí al programa explicant-nos tota la importància i lo rellevant que és el lloc on descansem, amb aquest llibre també del Bon Dormir, perquè les persones siguem conscients de que hi ha molt més enllà del que ens puguem arribar a imaginar. Mm. A partir d'aquí, que vegin com a casa seu poden canviar molt les coses i com directament afecta a la seva salut. No sé si vols...
És que ens hi passem la reflexió que última és que ens hi passem una tercera part de la nostra vida al llit, que si no tenim una esperança de vida de 90 anys, 30 ens els passem dormint. Serà important?
Focalitzem-nos, posem l'atenció.
Home, clar.
Si aconseguíssim amb aquests programes de que la gent tingués... arribés amb una altra consciència diferent amb tot el que hem estat dient, jo em sentiria...
I tant.
Molt satisfeta.
Segur que arriba, n'estic convençut.
Pere Leó, moltíssimes gràcies.
Fins la propera.
Tens les portes del Viure des de l'Essència obertes, abat.
Gràcies.
És casa teva.
Gràcies per tot.
Gràcies.
Fins la propera.
Fins sempre.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Gràcies per formar part d'aquesta xarxa de coneixement, d'aquest compartir des de l'essència i des del sentit de vida. A l'Instagram del programa podeu estar al corrent de tot el que parlem. Amb Toni Huguet a les vies de so, gràcies. Això és tot per avui. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.